Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio. La sanitat i l'educació han estat dos dels temes més comentats aquesta setmana, no només als mitjans municipals, sinó també al carrer. A Catalunya el tema preocupa encara més, ja que el de la Generalitat des de la Generalitat s'han afanyat a confirmar de manera contundent que seguirà cobrant un euro per cada recepta a cada pacient, malgrat que l'executiu central aprovi el copagament. La societat no vol quedar separada mentre veu com, en nom de la crisi, es desmunta l'actual sistema sanitari i educatiu. Així, per demà s'ha convocat a Barcelona una marxa contra les retallades en educació, on es preveu la participació de la comunitat educativa de Ripollet. I aquesta mateixa tarda a les 7 a l'Ateneu de Cerdanyola, la plataforma en defensa de la sanitat pública de Cerdanyola i Ripollet presenta una iniciativa penal popular en defensa de la sanitat i la salut pública. I de retallades i de pressupostos han opinat també aquesta setmana alguns dels grups municipals locals. En parlarem tot seguit. Passem ara a conèixer la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. Ripollet espera amb il·lusió el Sant Jordi a la Rambla, organitzat per la CRAC, que enguany arriba a la seva 25a edició i on s'han volcat moltes entitats locals.
El Racó de les Lletres Locals presenta aquest Sant Jordi 8 novetats. Aleix Saló, Lluïsa Sallent o Nicolás Valle són alguns dels escriptors que diumenge signaran les seves obres a Ripollet.
El músic Jordi Savall actua aquesta nit al Teatre Auditori. Es tracta de l'activitat estrella de la programació professional de l'Associació d'Espectadors.
Joan Atello, del Centre de Ioga Samsara, visitarà avui els estudis de Ripollet Ràdio per parlar-nos dels tallers organitzats per col·laborar amb Fòrum Solidari.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt final a l'info d'avui divendres 20 d'abril de 2012. Comencem.
El 91.3 Info.
I comencem amb un apunt informatiu, perquè l'equip de l'oficina del síndic de Greuges es desplaçarà a Ripollet el proper dimarts 24 d'abril. Els ciutadans podran fer consultes o presentar queixes contra alguna actuació de l'administració pública i de les empreses que presten serveis d'interès generals, com ara llum, aigua o gas. L'atenció es realitzarà durant el matí al Centre Cultural.
Per demanar visita prèviament, cal concertar l'entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a l'adreça electrònica síndic@síndic.cat.
I ara sí, obrim plana política. Rubí acull avui el tercer Parlament Metropolità, que s'inscriu en la 23a trobada ciutadana del 20 minutos i al projecte de periodisme social del diari Amic. A l'acte hi participarà, entre d'altres alcaldes, el de Ripollet, Juan Parralejo. En el marc de la jornada, alcaldes, entitats socials, joves, artistes i representants polítics de la Generalitat debatran sobre els reptes de futur.
Segons han explicat els organitzadors, es tracta d'un exercici de democràcia on s'intenta trobar solucions als problemes. L'edició d'aquest any destaca per ser la menys centralista de totes, ja que la representació municipal se centra en les comarques del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. A més, també intervindran una dotzena de fundacions i associacions, entre elles Càritas, Arrels, ONCE i Creu Roja.
El passat divendres 13 d'abril, els diputats del Congrés, Carme Chacón i Carlos Corcuera, van mantenir una trobada amb alcaldes i alcaldesses socialistes de la Federació del Vallès Occidental Sud, entre ells l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. A la trobada es va tractar el tema dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012.
Els representants vallesans van expressar a Chacón i Corcuera la seva preocupació per les greus mancances en tots els àmbits, i especialment en la inversió, que reflecteixen aquests pressupostos. Carme Chacón, per la seva part, va destacar que són uns pressupostos dictats pels mercats i per Brussel·les, danyosos per a la ciutadania espanyola. L'objectiu d'aquesta trobada, tal com va explicar Paco Bustos, primer secretari de la Federació Vallès Occidental Sud, era fomentar la relació directa de qui millor coneix el territori amb qui els representa davant del govern de l'Estat. Bustos, a més, va culpar els actuals governs de Catalunya i Espanya de voler canviar el model de societat, deixant-se sense drets ni cobertures socials a la ciutadania.
I el Partit Popular de Ripollet ha explicat a la premsa aquesta setmana les dues mocions que presentarà el proper ple municipal, on demana d'una banda més recolzament econòmic per les entitats i d'altra millores en el comerç local.
Víctor Dieguez, portaveu del Partit Popular, va explicar durant la roda de premsa de presentació de la moció sobre les entitats que el seu grup està preocupat perquè aquestes estan reduint les seves activitats. Dieguez també recalcava que la tasca que fan les entitats de Ripollet és molt particular. L'escoltem.
Vull subratllar que Ripollet és molt particular en aquest tema. Molt particular. I és que a Ripollet no és com d'altres municipis. A Ripollet tenim moltíssima activitat social, cultural i evidentment econòmica, perquè qualsevol activitat que fa una associació mou persones. Aquestes persones, evidentment, si no és el cotxe és un autocar, i quan no el bar, o etc. Totes aquestes activitats, a diferència, insisteixo, és molt particular de Ripollet, les porten a terme les associacions. Les porten a terme pràcticament amb els seus pressupostos, la part municipal és una ajuda, i la seva quantitat d'activitats i la seva magnitud ultrapassa, evidentment, el que es pot fer només amb l'Ajuntament.
El text de la moció fa especial menció del treball de les entitats durant la Festa Major, i en aquesta línia els populars demanen que, per exemple, s'elimini la Festa de la Gibralleta i que en aquest pressupost es cedeixi a la Comissió de Festa Major.
D'altra banda, i dijous, regidors, regidores i membres de l'executiva del Partit Popular de Ripollet van visitar alguns comerços locals. El motiu de les trobades va ser donar-los a conèixer la darrera moció que el grup ha presentat al ple municipal. El text recull una sèrie de propostes que els populars volen fer al govern municipal, segons explica, per tal de garantir la competència en igualtat de condicions entre els comerços locals.
La moció es basa en quatre punts: garantir la competència comercial, la creació d'un pla de recolzament al comerç local, un pla de millora de la seguretat comercial i un altre d'ocupació i formació. Aquests punts inclouen, entre d'altres, fer un distintiu especial per als comerços que compleixin la normativa d'horaris comercials, reservar un espai al mercat setmanal per als comerços locals, ampliar les patrulles de policia i Mossos i oferir un espai de publicitat gratuïta als mitjans municipals. Escoltem a Francina Sau, responsable dels temes de comerç a l'executiva local dels Populars.
El pla d'ocupació i formació al comerç local. Podríem posar en marxa diferents cursets del patronat municipal d'ocupació amb unes característiques. La formació en què en una part no inferior del 25% del temps es faci de forma pràctica i amb funcions específiques d'atenció al públic, gestió de magatzem o feines administratives o informàtiques en comerços locals.
El Partit Popular també proposa fomentar la contractació de persones de Ripollet amb promoció a fires i actes comercials i ajudes per tenir més presència publicitària als mitjans locals.
El passat mes de març, el ple municipal va rebutjar una moció presentada pel COP Compromís per Ripollet on es demanava que el govern municipal no apliqui la reforma laboral amb els treballadors municipals. Eduardo Jiménez, regidor del COP Compromís per Ripollet, ha manifestat en nota de premsa que li desconcerta la posició de l'equip de govern, ja que el fet de signar a favor de la moció no suposa cap sobreesforç ni cap canvi extra del funcionament de l'Ajuntament.
Recordem les paraules d'Antoni Pijuan, regidor del Compromís, durant el passat ple municipal.
En primer lloc, a mi també em deia el meu avi o la meva àvia que no diguis mai que d'aquesta aigua no en beuràs. I aquí l'argumentació que se'ns està donant per part del govern és: com no ho han fet, ja ho sabem que no ho han fet. Però és que el marc legal canvia de manera radical. I el que ens hem es tracta és que no ho fem, perquè les condicions que el nou marc legal estableix són precàries. I que consti, hi ha una paraula clau, allò que en sigui potestatiu. Allò que puguem fer, ja és evident que hi ha coses que no podrem fer perquè la llei ens ho marca, però sí que hi ha decisions que podem prendre de com fer-ho o com quins aspectes de la reforma fem anar o no fem anar, i d'això es tracta.
En la mateixa nota, el COP Compromís per Ripollet demana que el govern rectifiqui i que es comprometin de debò a no practicar cap dels aspectes presentats a la nova reforma. El Compromís també ha volgut agrair als ciutadans i les ciutadanes de Ripollet i al petit comerç local que majoritàriament secundessin la jornada de vaga general.
Com cada any, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet retreu homenatge als ripolletens morts al camp d'extermini nazi de Mauthausen. L'acte se celebrarà el proper dissabte, o sigui demà dissabte, 21 d'abril a 11:15 del matí a l'Ajuntament, i comptarà amb la presència de Joan Tardà, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats.
Pels militants d'Esquerra Republicana a Ripollet és important recordar any rere any a totes les víctimes assassinades pel règim feixistes. És per això que mantenen de forma anual aquesta jornada, que de forma habitual compta també amb la participació de familiars d'algunes de les víctimes.
Aquesta setmana la regidoria d'Educació ha organitzat diferents activitats relacionades amb la campanya de matriculació dels infants de Ripollet. Dimecres es va fer una trobada amb pares i mares de futurs alumnes de la llar d'infants i dijous es va fer un taller de sobre com educar en llibertat.
La primera trobada va comptar amb una quarantena d'assistents que van conèixer de la mà de la directora de les dues llars d'infants, Anna Salvatella, quin és el procés de matriculació i com funciona el barem de punts. L'acte de dijous va consistir en una activitat més interactiva dirigida a pares i mares de 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO. Aquest diumenge arriba una nova edició del Sant Jordi a la Rambla, una festa on la CRAC, la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals, n'ha tingut un paper molt destacat. Ells s'han encarregat d'organitzar la Fira d'Entitats i d'Artesania que omplirà la Rambla de Sant Jordi un any més de parades. La CRAC ja porta 25 anys organitzant aquesta festa que ha vist néixer moltes activitats al seu voltant i desapareixen d'altres. Per saber tots els secrets que s'amaguen darrere de l'organització del Sant Jordi a la Rambla, Ripollet Ràdio va compartir una estona de conversa amb dos dels seus membres més destacats. Es tracta del Joan Jiménez i la Rosa Domenjó. Els escoltem.
Sant Jordi la Rambla té un origen que no és Sant Jordi la Rambla, que era el Sant Jordi al parc, com se diu aquell parc?
El Sant Clavé.
El parc en Sant Clavé. I això era abans dels anys 70. Jo diria que la festa de Sant Jordi Ripollet, la festa de Sant Jordi Ripollet la va iniciar la biblioteca de Ripollet de la Caixa de Sabadell, la Núria Brull, i es feia al parc Anselm Clavé una petita, hi havia doncs algunes parades de llibres poquetes i la floristeria Morral que hi participava perquè llavors era l'única floristeria que hi havia a Ripollet, i aquest va ser l'origen de la festa de Sant Jordi a Ripollet. Després, i jo diria que era al voltant dels anys 70 i potser va ser l'any 70, la biblioteca, i llavors era el centre d'esplai de Ripollet, que era de la UEC, el centre d'esplai de la UEC, vam donar el pas de passar la festa de Sant Jordi del parc Anselm Clavé aquí a la Rambla.
Uh-huh. En aquell moment la CRAC existia?
No.
Encara no existia?
No, perquè la CRAC és de l'any 87. I llavors es va començar a fer, amb el suport de la Caixa de Sabadell, aquesta petita festa que es feia al parc Anselm Clavé aquí a la Rambla, una mica amb les mateixes característiques. Hi havia unes quantes parades de llibres, la parada de flors, es feia una audició de sardanes o alguna altra petita festa.
Bueno, el tema de la data, això de fer-ho sempre el diumenge previ a Sant Jordi, sí, ja era així en aquest moment, o això
sí,
ha sigut
Sí, jo crec que sí. Jo no sé si quan es feia el parc en sembla bé era així o
sí,
no,
però
em sembla que sempre es havia fet en diumenge, perquè a Ripollet fer-ho entre setmana...
Potser sí que algun any que es va fer aquí a l'antiga on havia el mercat, els últims anys... Algun any va fer potser amb data Sant Jordi aquí al...
Sí, però es feia amb data Sant Jordi, no com a Sant Jordi la Rambla.
No, Sant Jordi la Rambla va ser posterior, va ser el 87.
Jo diria que sempre es va fer el diumenge o abans o després de Sant Jordi. Sí. Però el que sí que hem volem insistir és que l'origen de la festa de Sant Jordi de Ripollet va ser Caixa de Sabadell i biblioteca de la Caixa de Sabadell, la Núria Brull. Ella va ser la que va potenciar el que es comencés a Ripollet fer Sant Jordi i la Rambla.
Ah, deies, el 70 es comença a fer la Rambla?
Cap al 70, sí, el 70 jo diria es comença a fer la Rambla, i al fer-ho a la Rambla ja comença a tenir una mica més de, diguem-ne, de protagonisme i així. I en el moment que es constitueix la CRAC, l'any primer de Constitució de la CRAC i ja en diem Sant Jordi i la Rambla.
Quin any va ser la data?
El 87.
87.
El que passa que aquí va quedar un buit, Barcelona, un buit entre l'any 80, quan va agafar uns altres, el 85, 86, va quedar un buit que va ser una cosa molt testimonial que va fer la Caixa Sabadell. Va fer una xerrada i no havia cap parada.
Bueno, però...
I va ser quan nosaltres vam dir... Ja, ho hem de recuperar. I ho vam recuperar el 87 amb la presentació del Drac de Ripollet, que vam fer un taller molt gran aquí a la Rambla,
la
vam fer una cua,
vam, fer la cua del drac,
vam pintar per la diada. I l'any 88 va ser quan vam dir, perquè això no li donem més forma i fem participar les entitats del poble que puguin explicar doncs, elles el que fan, no sé què, conviem llibreries, i a partir d'aquí comença el Sant Jordi
i la Rambla.
Vale. Amb tots aquests anys... O sigui, des de que ho comenceu vosaltres, des de l'any 87 fins ara, 2012, quin ha sigut el canvi principal que hi ha hagut?
A veure, quan vam començar, lligàvem la festa de Sant Jordi, a veure, fèiem a l'entorn de Sant Jordi, fèiem més activitats, que potser un any, potser podeu, una vegada podem... potser podem tornar-ho a recuperar. I una de les activitats que fèiem era fer alguna cosa de caire literari. Fèiem alguna taula rodona, alguna xerrada, alguna presentació de llibre, i potser la més significativa és va ser un any que vam fer una taula rodona lligant literatura i mitjans no només de comunicació, sinó diferents mitjans lligats a la cultura. I aquell any vam portar el Cesc com a dibuixant, la Maria Aurèlia Camany com a escriptora i una locutora que era molt famosa llavors sí, a televisió, a TV3.
No, a TV Espanyola, TV.
No, a Televisió Espanyola, la 2, sí, la 3 encara no existia. Que no ens en rec... Però, bueno, podem buscar-ho, com es deia l'Anna... No es deia Anna, no. Bueno, vam portar els tres. I que d'aquí... això té una anècdota que l'any passat quan vam fer l'exposició dels gegants doncs, l'any passat, millor dit, sí, l'any passat que vam fer els 20 anys de la mort de Maria Aurèlia Campmany ho vam dissenyar i és que d'aquesta taula rodona i d'un sopar posterior neixen els gegants de Ripollet perquè l'Aurèlia era una personatge així i ens va donar la idea de com fer uns gegants i a la vegada és aquest cartell també que tenim del Cesc, aquest que ja vaig penjat, que ell, com que després vam fer un sopar amb ells, doncs va dibuixar el gegant amb la Maria Aurèlia i tal. És a dir, aquesta és una anècdota important lligada a Sant Jordi de la Rambla que té repercussió posterior a nivell cultural en Ripollet, perquè d'aquí surt que puguem tenir els gegants a Ripollet, gegants subvencionats per la Olimpiada Cultural, que és el que l'Aurèlia ens va vehicular. D'això vam fer-ne alguns més. El que passa és que després, posteriorment, hem anat eliminant això, de fer lligat a Sant Jordi alguna activitat més literària.
Escriptor, i a partir d'aquí, l'any 89-90 va ser quan també per Sant Jordi de la Rambla, com a anècdota i com a cosa curiosa, van fer el referèndum dels gegants. D'escollir si eren populars, tradicionals o moderns. Que aquell any, per primera vegada a Ripollet, van portar també a la cubana.
La cubana va venir... Era els començaments de la cubana. I vam portar la cubana a Ripollet com a acte central del referèndum dels gegants.
I el vam tenir tot el dia. Tot el dia, des del matí, i primer al matí, van estar acompanyant ells cantant òpera a la plaça del mercat, és a dir, mitjançant el mercat municipal. Van fer un desfile de models aquí també, a la plaça Pere IV, que va ser molt divertit, i després van fer un rècord Guinness d'esclafar globus.
A nivell de protagonistes, de persones que hagin vingut a participar al Sant Jordi de la Rambla, a part de la taula rodona, la cubana, per exemple, un any va venir Montilla...
Els 20 anys, ara fa 5 anys, que feien els 20 anys de gegants de Sant Jordi la Rambla, vam convidar el president de la Generalitat perquè vingués doncs, en ocasió del Sant Jordi a la Rambla i va venir.
La relació amb les entitats que participen, suposo que en aquests anys...
Quan vam començar, vam dir nosaltres a fer Sant Jordi la Rambla, el que vam plantejar-nos és que per nosaltres Sant Jordi la Rambla havia de ser alguna cosa més que allò, unes parades de llibres i unes parades de flors, i que Sant Jordi com a valor cultural, diguem, a Catalunya, era una de les dates culturalment més importants que se celebraven al llarg de l'any. I això ens va portar a pensar que Ripollet podia ser important visualitzar el valor cultural que tenia Ripollet amb les seves entitats. I per això vam plantejar que una mica l'eix central de Sant Jordi i la Rambla fos la Fira d'Entitats. Mm-hmm. Per tant, visualitzàvem la cultura de Ripollet. I el que hem de dir és que sempre hem tingut una resposta molt positiva de totes les entitats, és a dir, any rere any les entitats de Ripollet han participat a Sant Jordi de la Rambla. I a partir d'aquesta reflexió en vam fer una altra, i és que Catalunya té un bagatge cultural molt important, no només amb entitats, amb llibres, amb d'això, sinó tot l'aspecte més de tot el que seria la cultura de l'artesania, etc. I d'aquí va venir també el dir fem paral·lelament la Fira d'Entitats i Fira d'Artesania, portant les artesanies de fora. El que no me'n recordo si la gastronola de gastronomia
va ser posterior.
Sí.
Gastronomia va ser el 96.
La fira, en aquell moment el tema de gastronomia era un tema no tan, no es parlava tant, però en tot el procés i el crear-se a Ripollet el gremi de gastronomia i entenent la gastronomia també com un valor cultural, vam potenciar que lligat amb Sant Jordi, a veure, hi havia un debat si la Fira de Gastronomia es feia per la Festa Major, sí, o es feia per Sant Jordi. Nosaltres vam insistir molt que formava part d'aquest valor cultural molt global i transversal que, diem-ne, tenia la cultura a Catalunya, i per això vam insistir en que la Fira de Gastronomia es lligués amb tota aquesta manifestació cultural de Sant Jordi que es feia a Ripollet.
De cara al futur, potser, el que em deies, no? Intentar recuperar coses que abans feia...
Bueno, de cara al futur, aquest any, anem a intentar, diguem-ne, ampliar el tema d'entitats culturals de Ripollet amb un altre vessant. Estem plantejant fer una marató d'activitats de les entitats culturals de Ripollet.
Ja, això, per aquest any, això.
Ja per aquest any, esclar, és el primer any que ho proposem, no sabrem què donarà de si. I l'idea seria que aquí al pati del centre cultural, des de que comença fins que acabi, hi hagi alguna entitat de Ripollet que faci una activitat lligada amb la seva activitat. Uh-huh. Cançó, ball, etc. Que seria una mica, allò, les entitats es presenten, es divulguen, fan màrqueting en la fira, però que a més demostrin què és el que estan fent. Per tant, aquest any plantegem això, no?
Sí, és un planteig, no sabem encara com funcionarà.
No sabem com funcionarà, però ens agradaria...
A la carta els hem posat, però ara nosaltres farem un seguiment per telèfon.
Ens agradaria poder fer allò de les 9 del dematí, no, però de les 11 a les 7 de la tarda, que hi hagués una permanent de petits espectacles fets per entitats culturals del poble, que fos la marató. La marató cultural de les entitats de Ripollet. Aquesta és una idea.
A nivell de relació amb l'Ajuntament, en aquest sentit, quin és el suport que es dona des de l'Ajuntament?
Què fa l'Ajuntament? Ens dona, a veure, la CRAC, demanem una subvenció general per totes les activitats de l'any que hi entra Sant Jordi, i sí que hem de dir que l'Ajuntament, a part de la subvenció econòmica, i fa una aportació important d'infraestructura.
Tota l'infraestructura.
Tot el que és
carpes,
infraestructura
material,
de carpes, llum, els escenaris, tot això.
Com a CRAC, una valoració d'aquests 25 anys del que ha estat l'evolució del Sant Jordi, de totes les activitats, suposo que deu ser positiva?
Sí, home, sí. Totalment.
Totalment. Hi ha una cosa que... que forma part, jo diria, de la realitat del que és això de l'activitat cultural, i del voluntariat cultural, perquè jo vull insistir, i això ara es comença ja a plantejar a molts àmbits de les entitats culturals, quan es parla de voluntariat tenim una mica el defecte de pensar que el voluntariat només és per coses de benestar social. I quan tu dius el voluntariat, doncs sí, és allò d'anar a cuidar gent malalta, d'anar a cuidar gent gran, de no sé què. I jo penso que això és un error important, perquè Catalunya, sobretot, si un dia, i ara ja hi ha una tendència a veure el valor d'això, si un dia es fes un cens de voluntariat, el voluntariat cultural domina absolutament sobre el voluntariat social, per entendre'ns, sense desmereixer el voluntariat social, perquè és una cosa que costa d'entendre als ajuntaments, a la Generalitat i a tots. Si pensem la quantitat de gent que està en activitats culturals, que està en castellers, que està en geganters, que està en grallers, que està en esbars, que està amb entitats de cultura d'altres autonomies, d'altres d'això. La quantitat de gent que està dedicant voluntàriament i sense cap mena de repercussió econòmica el seu temps amb aquest voluntariat és impressionant. Per tant, això és el que de vegades allò dius, potser ja n'hi ha prou, perquè això no es valora. És a dir, el reconeixement del valor d'aquest voluntariat, d'aquest fer una activitat cultural en caràcter voluntari, no es valora. Institucionalment no es valora. I això és el que una mica de vegades ens desagrada.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I és que les entitats locals són les grans protagonistes, com sentien, d'aquest Sant Jordi a la Rambla. En aquest marc mostres i donen a conèixer també les activitats que fan a part de vendre roses i llibres. A més, algunes d'elles ofereixen habitualment activitats per enriquir una mica més aquesta jornada. Enguany, com a novetat, la CRAC ha proposat una marató d'activitats a totes les entitats al pati del Centre Cultural.
L'Oficina de Català, per exemple, ha organitzat aquest Sant Jordi l'activitat Un llibre per un llibre. Així, les persones que vulguin poden portar llibres escrits en català a la parada i intercanviar-los per d'altres que els agradin més. Per la seva part, la Unió de Botiguers a la una del migdia escollirà el guanyador del llibre electrònic d'entre totes les butlletes que els ripolletens han pogut recopilar dels comerços de l'associació. Acció Fotogràfica Ripollet també participarà de la festa amb el primer concurs infantil de fotografia sota el lema La Rosa i el Llibre i la quarta sortida fotogràfica popular. Per participar d'aquesta activitat cal dirigir-se a l'estand de l'entitat el mateix diumenge.
Ripollet Sardanista és una altra de les activitats que participa, de les entitats que participa de la festa amb una ballada de sardanes a les 12 del migdia, i la Careta de Teatre farà tallers i activitats durant tot el dia. A les 5 de la tarda serà el torn de la Colla de Gitanes, que actuarà a la Rambla.
Finalment també hi serà present la mostra gastronòmica, que començarà a partir de 2:15 a la plaça del Molí, organitzada pel Gremi d'Hostaleria. La Fira d'Entitats i Artesania començarà a partir de les 10 del matí al llarg de la Rambla de Sant Jordi. Hi haurà inflables pels més petits i cercavila de grallers a la 1 del migdia. Tancarà la festa un grup de rumba catalana a partir de les 6 de la tarda.
El Sant Jordi a Ripollet no seria res sense, d'una banda, la celebració del Sant Jordi a la Rambla i, d'una altra, l'organització del racó de les lletres locals. Es tracta d'un espai que recull i difon des de l'any 2006 la producció editorial local. Enguany al racó trobarem novament un bon grapat de novetats literàries, obres sobre Ripollet o escrites per ripolletens o persones vinculades al nostre poble que s'apleguen al racó sempre amb l'incentiu de poder veure i conversar amb alguns d'aquests autors. Per saber més detalls del racó de les lletres locals 2012, ens acompanya l'Àngels Leiva, d'Ema Publicació, i responsable d'aquesta iniciativa. Àngels, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sembla mentida, però la producció literària a la nostra vila és força rica, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que aquest any tindrem un exemple molt important. Des de que el racó va començar, hem anat podent incorporar nous títols any rere any i la veritat és que ara tenim un bon grapat, però aquest any realment la quantitat de novetats, jo crec que és potser l'any en què tindrem més novetats, i a més més novetats molt diverses i amb autors, alguns dels quals ja tenen una mica un nom en el món de les lletres o en el seu propi camp de treball.
Sempre no ha estat així, no? Perquè tu comentes que ha anat en augment.
Sí, sí, que ha anat augmentant. El primer any va ser potser el més important perquè vam poder reunir molts títols que estaven, bueno, una mica escampats per tot arreu, però després, en els anys següents, hem pogut anar afegint un parell, tres títols, i aquest any ens n'anem, crec que podrem arribar fins a 6 novetats diferents, i per tant, doncs, jo crec que serà una oferta molt interessant per la gent de Ripollet.
Jo ho he comentat al principi, però parlem, per què parlem d'obres locals? Què vol dir locals?
Mira, en el racó, quan ho vam començar, ens vam ajuntar tota una sèrie de gent que ens movíem en el camp de l'edició, però que érem gent molt diferent, des d'autors que havien fet el seu propi llibre, per exemple, era el cas del Wenceslau Soler i la Maria Antònia Recasens amb El viatge a Finlàndia, l'Eloi Zer, que estava treballant amb el tema dels bolets, era la seva pròpia història i també se l'autoeditava, i nosaltres, que una mica, doncs, bueno, intentàvem promoure que fossin els altres els que escrivissin i nosaltres els que editéssim. Doncs una mica des d'aquí, doncs, ho vam recollir i ho vam poder reunir. I a partir d'aquí vam veure que el primer any la cosa havia funcionat molt bé, que a la gent li feia gràcia veure en un sol espai reunits, doncs, tot el material que tingués a veure amb Ripollet d'una o altra manera, i vam anar, doncs, ampliant una mica l'aspecte. Per tant, sempre hem contactat, doncs, amb o bé autors, gent que és de Ripollet i que pot viure aquí o pot viure fora ara, però que ha fet algun material, sigui de la seva pròpia, del seu propi interès professional o perquè li interessa simplement com a hobby, o gent que fa literatura, que escriu contes o que escriu novel·les o que escriu poemes, i després també materials, llibres que parlen sobre Ripollet.
Doncs anem a desvetllar quines són les novetats ja de 2012, Àngels.
Ens semblava que hi havia dos autors que per les seves característiques professionals han arribat a un punt molt destacat dels seus àmbits. I aquests dos autors, bueno, aquests dos professionals, dona la casualitat que han editat un llibre en els últims mesos. Aleshores vam contactar amb ells, tindrem els llibres al racó i és possible que algun d'ells pugui venir a fer signatures. M'estic referint a Valentín Roma, que és un especialista en el món de l'art, és professor d'estètica, és comissari d'exposicions molt importants, ha col·laborat amb la Fundació Tàpies. Ara mateix és una persona que està despuntant molt en el món de l'art. Va ser el comissari del pavelló català a la Bienal de Venècia de l'any 2009. Doncs el Valentín ha editat el seu primer llibre, que es diu Rostros, que és una mica la seva visió del món de l'art i també de la societat a partir de diferents mirades a diferents cares de tot tipus, des de fotografies fins a pintura. Bueno, doncs ell ha recollit una mica aquesta visió en un llibre. I també fem la presentació del nou llibre del Nicolás Valle, una persona que segur que tots coneixen perquè el veuen a través de les seves cròniques a TV3, és un periodista de la secció internacional de TV3, veí de Ripollet des de fa, bueno, de sempre, que ja va estar amb nosaltres amb el seu primer llibre, que es deia Ubuntu, Estimada Terra Africana, i que jo crec que a més és un llibre que la gent que se'l va llegir es va enganxar, el va recomanar, es va impressionar per la seva manera d'explicar la realitat que ell coneix, i ara ha fet un altre llibre igual d'impressionant, igual d'impactant, igual de colpidor. En aquest cas es diu Secrets de Guerra i és un llibre sobre les seves experiències com a corresponsal de guerra a diferents països: Kosovo, Bòsnia, Afganistan, darrerament Líbia, Líban. Ell ha recorregut moltes guerres en els darrers anys i ens ho expliquen en aquest llibre. I a banda d'això, doncs, tenim altres novetats. El llibre de la Lluïsa Sallent, de l'escultora la Lluïsa Sallent, Vides i Apariències, en la que explica, bueno, doncs, la seva biografia, el relat de la seva vida, en el que s'inclou, evidentment, la seva convivència amb el que va ser president del Comitè Olímpic Internacional, en Juan Antonio Samaranch. Ella explica aquesta relació i totes les altres de la seva vida. És un llibre molt directe, jo crec que també molt sincer, en el que ella evoca molt els seus sentiments. I la Lluïsa Sallent segurament sí que ens acompanyarà el diumenge 22. I darrerament hem conegut també que una altra persona que també és molt popular a Ripollet i molt seguida per la gent de Ripollet, l'Aleix Saló, que, bueno, és dibuixant, jo crec que ja va més enllà dels còmics, ja també ell ensenya una mica la seva visió de la realitat a partir dels seus dibuixos. Va triomfar d'una manera increïble l'any passat amb l'Espanyistan, i aquest any edita un nou llibre que es diu Simiocràcia. I finalment, dos llibres editats per escriptors de Ripollet. La gent del taller d'escriptura, que l'any passat també va funcionar molt bé el seu llibre de relats curts per Sant Jordi, tornen a agrupar-se aquest any per fer un nou volum. Encara tinc pendent que em passin el títol definitiu d'aquesta obra. I també una altra noia de Ripollet, que ja no viu aquí, però també ha fet una novel·la, que és la Rita Gorg, esperem, també hem contactat amb ella i esperem també tenir la possibilitat de tenir, doncs, alguns exemplars del seu llibre en el racó de lletres locals. Tindrem molta varietat.
Déu-n'hi-do. Anem a aclarir, munteu el diumenge, al Sant Jordi i la Rambla,
el
però també
22.
El dia 23.
Sí, sí, perquè nosaltres seguim reivindicant el dia de Sant Jordi com a dia que cal que la gent tingui presència de llibres al carrer. Ho vam fer l'any passat davant totes les dificultats de la Setmana Santa i va ser una mica el nostre repte, i vam pensar que si aquell dia ens vèiem en cor ja no podríem deixar-ho de fer, i per tant aquest any, que és dilluns, em sembla que també serà un bon moment per bueno, tenir a disposició de la gent de Ripollet que vulgui comprar el seu llibre el dia de Sant Jordi, doncs que es puguin acostar a la plaça Pere IV. Muntem a més amb la llibreria 4, ho fem conjuntament, i doncs d'alguna manera cobrim tots dos espais. Nosaltres fem l'oferta local i ells fan l'oferta general i de llibres infantils, per exemple, és a dir, una mica tot el que la gent pot voler trobar en un dia de Sant Jordi.
Quina és la tasca que fa Emma per reunir totes aquestes obres en el racó?
Enviar correus electrònics i moltes trucades de telèfon. A veure, d'alguna manera, Emma, nosaltres som conscients que som una mica el motor d'aquest racó. Com professionalment ens dediquem a aquest tema, doncs tenim molta disponibilitat de temps. La resta de la gent no és la seva professió ni editar, ni difondre, ni promocionar. Ho fan puntualment en determinats moments, però no és la seva feina, es dediquen a altres coses. Nosaltres assumim aquesta feina una mica de motor, però la resta de la gent forma la resta del vehicle, és a dir, sense els escriptors el racó seria impossible, i per tant nosaltres tenim la sort de que contactem amb ells, els hi diem, ei, mireu, sabeu, ara ja, a més, ja ens coneixen i per tant ja hi compten, és a dir, saben que el racó hi és i per tant ens comuniquen les seves novetats. Nosaltres ens encarreguem d'adreçar-nos a les editorials o a les distribuïdores que ens puguin facilitar el material, i intentem això, reunir quanta més gent millor. D'alguna manera servim com de coordinació a una mica tota aquesta feina. Però després, el dia de Sant Jordi, hi som tots. Vull dir, aquí tothom ve a treballar, a fer les seves hores, el temps que pugui, venen a signar, és a dir, ens faciliten realment molt tota la feina. Moltes vegades són els mateixos autors els que contacten amb les editorials, els que els demanen tenir la disponibilitat de llibres, és a dir, no és una cosa professional, sinó una mica cadascú posa el granet de sorra fins a un pot.
I podem parlar d'un bon nivell de vendes?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. La veritat és que si vosaltres conteu per títols la resta de llibres que es venen durant el dia de Sant Jordi a la Rambla, però estic convençuda que els llibres locals acostumen a ser en quant al número per títols dels més venuts. Evidentment, si fem una visió general, doncs els autors que es venen aquí a Ripollet són els que acaben sent també líders de vendes per Sant Jordi a tota Catalunya. Però nosaltres podem ficar la nostra cunya, val? I crec que sí que tenim un nivell de venda important. De fet, això és el que ens permet mantenir-ho, perquè el racó té unes despeses que s'assumeixen també per part de tots els autors, i aquestes despeses surten d'aquesta venda de llibres, de les vendes d'aquests dies només.
No voldria acabar l'entrevista sense que recordessis com va néixer aquesta iniciativa l'any 2006, el per què.
Doncs és el que et dic, un dia parlant amb el Wenceslau Soler i la Maria Antònia Recasens, que ens semblava que hi havia una quantitat de llibres sobre Ripollet o fet per gent de Ripollet escampats por ahí, que no hi havia un lloc en el que s'acabessin reunint. Aquell any, a més, vam comptar amb la col·laboració de la Biblioteca de Ripollet, que ens va cedir tot el seu fons d'història local, tota la col·lecció local de la biblioteca, per tenir-la exposada en l'espai del racó de lletres locals, i la vam poder ensenyar a tothom. D'alguna manera, el que volíem era ensenyar que sí, hi ha un important volum de col·lecció local concebuda en aquest sentit ampli, o sigui, no només els llibres d'història, sinó fets també per gent de Ripollet. Hi ha una quantitat de títols molt important, i si la gent s'hi vol acostar, realment descobrirà moltes sorpreses, i sorpreses molt interessants de gent que ha treballat molt i molt bé amb els diferents temes, tant amb novel·les com amb temes literaris, com amb temes d'investigació, tesis, molts materials molt interessants. I una mica aquesta va ser la idea amb ells, amb la biblioteca i amb nosaltres. Ens hi vam posar d'una manera, si vols, petita, però la veritat és que vam sortir tan contents que a poc a poc hem anat avançant amb tot això, i afortunadament sempre hem comptat amb la col·laboració molt important dels autors. Mai ningú ens ha posat un problema, sempre ens han obert, ens han donat totes les facilitats, sempre s'han incorporat quan els hi hem demanat, és a dir, mai hem pogut dir que hem trobat un títol que volíem tenir en el racó aquell any i que no l'hem pogut tenir.
Doncs una iniciativa que ara ja podem dir que està prou consolidada, que està totalment consolidada.
Bueno, mai se sap, però
cada any hi ha més novetats, i això també i moltes vendes, una venda, com tu deies, important, i això també doncs és un indicatiu. Àngels Leiva, de Mà Publicacions i responsable, ja t'has quedat ahir una mica com el motor d'aquest
racó. Perquè
racó.
Em trobeu, perquè vosaltres em truqueu i em trobeu, però et ja trobem, et dic que hi ha molta altra gent que segur que, a més, la trobeu sempre, perquè el dia que fem la signatura de llibres, exacte, les fotos, aquell dia al migdia, el dia del Sant Jordi a la Rambla, aquelles imatges són, en realitat, aquesta és la imatge real del racó, la de tothom junt al voltant d'una taula amb molts de llibres per sobre.
Allà hi serem. Àngels, gràcies.
Esteu escoltant Info.
I una de les novetats del racó de les lletres locals d'enguany ha estat la presentació d'algunes d'aquestes novetats literàries. Aquest dilluns la Biblioteca Municipal acollia la presentació del llibre Rostros, una obra d'assaig sobre art escrit pel ripolletenc ja internacional Valentín Roma. A la presentació va participar a part del propi autor, Àngels Leiva, responsable del racó de lletres locals, i Montse Frisac, periodista i especialista en art.
Valentín Roma va compartir amb el públic com ha estat el procés de creació d'aquesta obra d'assaig, a la que ha dedicat moltes hores, tot i que es considera un escriptor dominguero i de nit.
I hem de dir que ahir al vespre va tenir lloc la darrera de les presentacions, en aquest cas el periodista Nicolás Valle. Secrets de guerra és la nova novel·la del popular corresponsal de TV3, on explica la seva experiència en diferents conflictes bèl·lics.
Nicolás Valle també va visitar els estudis de Ripollet Ràdio. Durant el programa L'Hora del Té, el periodista va explicar de què tracta la seva obra.
Jo diria que és un striptease. Avui una amiga aquí de Ripollet deia: ostres, el teu llibre, que m'acabo de llegir ara, et despulles, i ets molt valent perquè et despulles. I la gent sol guardar-se moltes coses. Mm-hmm. El llibre es diu Secrets de guerra perquè són aquelles coses que mai he explicat. Mm-hmm. Perquè, i per molts motius. No expliques coses perquè vols protegir els teus estimats de les teves pors, mm-hmm, del teu fàstic, i aquesta voluntat d'ocultar les coses, de... perquè estiguin tranquils, perquè tu te'n vas a la guerra, perquè aquí deixes una família preocupada per tu.
Aquest Sant Jordi a la Rambla, al Racó de les Lletres Locals, obre portes amb 8 nous títols escrits per persones de Ripollet o vinculades amb la nostra població. L'espai estarà obert des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la Rambla de Sant Jordi i en el mateix horari dilluns 23 d'abril a la plaça de Pere IV. A partir de les 12 del migdia, alguns dels autors, com ara Aleix Saló, Lluïsa Sallent, Nicolás Valle o Enrique Martínez, seran a l'estand de les lletres i signaran alguns exemplars.
Les activitats del Sant Jordi no s'acaben aquest diumenge. El mateix dia de la Diada tindrem noves activitats relacionades amb la literatura i els llibres. El Racó de les Lletres Locals obrirà un estand amb les novetats literàries locals a la plaça de Pere IV de 10 del matí a 7 de la tarda.
A partir de les 6 de la tarda és el torn de la poesia. El Centre de Formació de Persones Adultes Jaume Tosset ha organitzat un recital de poesia a càrrec dels alumnes del taller. Serà al Centre Cultural. Finalment, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal farà públic el veredicte del 15è concurs de disseny de punts de llibre. Enguany, el tema escollit serà el còmic i el manga.
I acabem l'espai de notícies recordant que aquesta nit el Teatre Auditori acull l'actuació més important de la programació professional estable de l'Associació d'Espectadors amb el concert de Jordi Savall, un dels músics més reconeguts en el panorama internacional, que Savall ha recorregut el món sencer amb la seva viola de gamba. A més de director d'orquestra, Jordi Savall és la persona que ha situat la música antiga en el primer pla d'aquesta música clàssica actual.
El concert comptarà amb dues parts, des d'Orient fins a Occident, on Jordi Savall interpretarà diferents temes a la viola baixa i a la viola de gamba i estarà acompanyat de David i oral a la percussió i del seu fill, el també músic Ferran Savall, a la veu i la tiorba.
D'altra banda, recordem que el proper dimecres 25 d'abril Oriol Brogi visitarà Ripollet convidat per l'Associació d'Espectadors per tal d'oferir una xerrada col·loqui a la Biblioteca Municipal.
Una forma de veure i fer teatre és el títol de l'activitat gratuïta i oberta a tothom que començarà a les 7 de la tarda. Brogi tornarà a Ripollet el proper 4 de maig per dirigir el muntatge Luces de Bohèmia de Vallinclán, que representarà dins la programació estable.
El 91.3 Info.
El centre de ioga Samsara amb la ONG Fòrum Solidari, organitzat per demà dissabte 21 d'abril una trobada de tallers al Parc dels Pinatons, a l'esplanada del Sortidor, per tal de recaptar fons per aquesta ONG. Fòrum Solidari és una entitat creada fa 14 anys, bàsicament per donar suport als casals catalans de Cuba. Aquesta no és la primera activitat solidària que realitza el centre de ioga Samsara. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb la Joana Tello del centre de ioga. Joana, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joana, parles d'aquesta activitat. Quins són els tallers que heu programat per demà durant tot el matí allà als Pinatons?
Doncs mira, començarem a les 10:30 del matí i es farà ioga de 10:30 a 11:30. De 11:30 a 12:30, l'abraçada espontània i introducció al teatre. I després, de 12:30 a 1:30, Río Abierto.
Parlem passem del ioga al Río Abierto, també passant per les abraçades. Podem dir que és una mica des de la relaxació fins a l'alegria o la desinhibició?
Sí. Bé, hem pensat fer-ho d'aquesta manera perquè a primera hora del matí és la millor hora per poder fer l'activitat del ioga. Clar que després, durant tot el dia, es pot practicar. Després, per desconnectar una mica d'aquest treball, anem cap a l'abraçada. Normalment convivim amb molta gent, però cada vegada internament estem més solitaris, més sols. I en canvi, la proposta aquesta de l'abraçada és donar-nos l'oportunitat, no?, de notar, a veure, mitjançant el cos, què sento amb l'emoció, què sent la meva ment. És deixar la ment una mica a part per escoltar el cor i el cos. Després, introducció al teatre és una mica, pues, per compartir, per entrar una mica amb l'alegria. Després Río Abierto, que Río Abierto és un treball amb el que es treballa des del moviment, amb música. Es treballa en tots els aspectes de la persona, però comencem amb la música, que és el que ens permet baixar de la ment i connectar directament amb el cos. Mm-hmm. Normalment estem sempre molt a dalt, molt a dalt, molt a dalt, i ens oblidem del cos. I és el vehicle amb el que ens podem moure durant la vida, no? I aquesta és la proposta.
D'aquesta proposta, totes aquestes activitats, imagino que les realitzeu habitualment al centre Samsara, no?
Sí, ioga n'hi ha tots els dies, de dilluns a dijous, i Río Abierto dimarts i dijous al dematí, de 11 a 12. Hi ha un grup molt maco, vam començar el 2004 a Cerdanyola amb un grup de l'Associació de Fibromialgia. Hi havia persones que estaven molt malament, no hi havia manera de que es poguessin moure, i inclús hi havia dues persones que no es podien ni pentinar, o sigui, no podien aixecar el braç per pentinar-se, i al cap de 3 mesos van fer un informe amb el que explicaven els canvis que havien notat. Havien guanyat un 60% en qualitat de vida, es podien dutxar soles, pentinar soles, la seva família molt agraïda, i continuem aquí.
Hem de dir que feu totes 3 activitats demà al matí, bueno, 4 activitats. Seria bo que les persones poguessin fer-les totes, o és independent això? Hi ha algun límit també d'edat? A qui va adreçat aquests tallers?
Va adreçat a totes les persones, i no fa falta vindre a les 3 activitats si només volem vindre al taller d'abraçades i del teatre, o si només volem vindre al de ioga, o volem vindre al de Rio Abierto, qualsevol de les 3, o les 3. L'objectiu és solidari, és el de recaptar fons per Fòrum Solidari. Per cada aportació que es faci donarem una pedreta com a agraïment, a part del taller que oferim, una pedreta, un petit mineral.
I hem de dir que aquesta no és la primera vegada que realitzeu una activitat solidària, perquè recentment, la mateixa passada setmana, parlàvem de que havíeu col·laborat amb Intermón.
Sí.
És habitual aquesta col·laboració amb entitats?
Són les primeres que fem. Sí, vam fer la de la setmana passada, farem aquesta setmana. Després també volem participar o col·laborar amb el Tren Solidari, que ja us deixaré aquí la informació per si voleu, la voleu comentar. I a partir d'ara és que volem anar una mica també amb aquesta línia. Nosaltres ja amb el centre ja fem les activitats que tenim, però pensem de que estem en un moment molt complicat, i que si col·laborem entre tots sortirem guanyant.
És una mica la filosofia de les abraçades, no, això?
Sí.
M'ha sobtat aquesta activitat, perquè no l'havia sentit mai, i trobo que és una mica la filosofia, una mica ajudant-nos entre tots, sí. I doncs, reforçar aquest contacte directe entre les persones. Doncs des d'aquí, des de l'Infos, felicitem. Recordem que des de 10:45 començaran els tallers, i que tot el que recull econòmicament aquestes aportacions, doncs, a part de que del que la gent rebi participant en els tallers i amb aquestes pedretes solidàries, doncs també col·laboraran amb Fòrum Solidari. Joan Atello, del Centre Ioga Samsara, moltíssimes gràcies. T'adrecem a una altra nova entrevista d'aquí poc, ja veuràs, per parlar d'aquests temes tan interessants.
Moltes gràcies a vosaltres. També m'agradaria agrair a la regidoria del Medi Ambient i a l'àrea metropolitana de Barcelona per cedir el que és l'espai.
L'espai del Parc dels Pinatons, que a més és un espai, jo crec que prou relaxant, no?
Sí, sí, i tant, tant en contacte amb la natura. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El temps.
I com sempre aprofitem per mirar quin temps ens espera aquest cap de setmana.
Tot i que aquest cap de setmana el cel estarà una mica tapat, la pluja respectarà aquest Sant Jordi a la Rambla. La temperatura serà molt agradable, i dilluns, dia de Sant Jordi, farà bon sol i encara més bona temperatura.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 20 d'abril de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricarti, que us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Com poden sentir, els deixem amb un tema musical interpretat per Jordi Savall, que actuarà, com saben, aquesta nit al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.